Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat a 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. L'últim balanç eleva 3.150 als ferits per aquest doble sisme. I les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Ho diu un estudi del RAC que comenta que aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació, la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram en un índex més alt de la demarcació.
Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que per tant no cal avançar.
I Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. La mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat la xifra de defuncions a les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys o més. I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat, s'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels seus ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo del lloguer jove estatal. I el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga masculina, va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu imposant-se 6-4 en la tornada i havent guanyat l'anada per 2-3.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 29, d'aquest dilluns 29 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, aquest penúltim Arran de Mar de la seva història. Ens queden només dues setmanetes de programa fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Tindrem amb nosaltres el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, per parlar de diferents temes d'actualitat i del futur de l'organització. Anirem a remar des del Delta de l'Ebre fins a l'Estany de Banyoles. Farem memòria i parlarem d'un club de pesca desaparegut i acabarem el programa d'avui coneixent una persona que té molta relació amb el mar. Estem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar al nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Renamar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Deixa'm felicitar a tots els Peres i a tots els Paus, que ens estiguin sentint.
Patró dels pescadors.
I tant. I també m'has donat una alegria, però després de cop i volta he tornat a la realitat.
Quina?
Que m'has dit divendres, jo?
No,
i, ai, no, no. Calla, jo també he tornat de nou. I dic, ja està.
Tot ho farem.
Cuida't molt.
Tot ho farem.
Que estàs molt refredada avui, eh?
Sí, bueno, tot ho farem.
I tant.
La vida. Avui hi ha processó al barri Mariner de Tarragona.
Sí, al Serrallo, és veritat.
Processó de Sant Pere. Si sí, algú de Tarragona no l'ha vist mai, encara hi és a temps.
Recomanable, molt bonica,
entren al sant a l'església de Genolls. És
exacte,
molt xulo veure-ho.
És bonic, molt,
sí,
molt bonic.
És molt bonic. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, tot lo bé que puc estar un dilluns. La veu de la Marina ja ho reflexe, el dia de la setmana en el qual ens trobem.
Fatal,
sí, llavors, pues bueno, Marina, ànims, que sigo lleu, no? Que passos, que acabos de passar bé este dilluns i que demà en més forces i a veure si la veu té millora.
Sí, ho intentarem. De moment m'estic portant molt bé. Anem a saludar en Sergi Corraldis de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Doncs molt bona tarda, prop de bé. Aquests encrustipats d'estiu són punyeteros, eh? Això és molt de padrina, és molt de iaia, eh?
Nena, no hi ha encrustipat en tot l'any, en tot l'hivern.
Nena, els encrustipats d'estiu són punyeteros. Jo me'n recordo un any que fent visites guiades venint aquí a la ràdio passaves de 40 graus a fora a menys 18 aquí dintre la ràdio i em van agafar angines dos vegades al mateix estiu i és una putada molt grossa.
Jo no havia estat malalta en tot l'any fins ara. I anem a saludar l'Oriol Leudis de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina. Bé, més bé que tu, pel que sembla, Marina, això... Ara, mira, amb aquí amb el WhatsApp interna estan fet tot ple de conjectures de per què et trobes així. La meva teoria és que anar a mar tan aviat com vas tu no pot ser bo.
No, això salva. El que passa és que hi havia d'anar avui, però no he passat la nit com per anar-hi.
M'ho penso.
M'he quedat dormint. O sigui que, imagina't, estem malament si m'he quedat dormint. Vinga, va. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que Summon incorporarà drons i la intel·ligència artificial per l'estudi de dofins al Cap de Creus. Sergi.
Doncs sí, la tecnologia al servei de la ciència. Aquesta és la màxima que s'ha agafat l'entitat Summon per tirar endavant la tercera fase del projecte Costera. La iniciativa dona continuïtat a les que ja s'havien dut a terme des de l'any 2020. La novetat d'enguany, però, és que s'hi han incorporat l'ús de drons, eines d'intel·ligència artificial, càmeres de 360 graus o hidròfons dins les que les eines utilitzades permeten, a més d'aprofundir en el comportament que tenen aquests cetacis, anticipar possibles escenaris de futur i impactes derivats d'aquests canvis. La voluntat del Costera 3 és aprofundir ara en aquest coneixement amb aquestes eines. Per altra banda, també es van analitzar els comportaments que tenen en l'àmbit acústic perquè han analitzat aspectes interessants i específics d'aquesta zona del Cap de Creus, però també volen ajudar a fer prediccions com els poden afectar els canvis d'àmbit de l'ecosistema marí, tenint en compte, per exemple, la pesca, la distribució i l'abundància de l'espècie. Per fer-ho, com dèiem, han incorporat drons que analitzen el comportament en superfície i l'estrat de salut dels exemplars observats. La intel·ligència artificial els permet analitzar tot el volum d'imatges enregistrat a través d'un algoritme i un sistema de modelització amb variables ambientals que permet pronosticar a futur la distribució de l'espècie. L'estudi també incorpora càmeres submarines de 360 graus i hidròfons que s'han instal·lat a les xarxes de pesca de les barques de Roses i Llançà. En definitiva, aquesta tercera part de l'estudi busca analitzar si es poden fer predicció de com afecten els canvis en l'àmbit, incloent-hi la pesca, la distribució i l'abundància del dofí mular, que és l'espècie que analitzen. En cadascuna de les sortides que fan cada dia recullen dades del comportament, entre elles quins grups es mouen, si belluguen la cua o quantes vegades surten. També fan fotoidentificació, és a dir, fotos de l'aleta per poder identificar cada individu. Les sortides s'allargaran fins a final de mes i es reprendran passat a l'estiu. La previsió és que l'estudi acabi l'any que ve. El Costera 3, recordem, està desenvolupat per l'entitat Submón amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del programa Pleamar, cofinanciat per la Unió Europea mitjançant el FEMPA.
La depuradora de Mont-ras recupera el funcionament gairebé al 100%.
I ho fa 5 mesos després del temporal de gener. La depuradora torna a funcionar gairebé amb normalitat. Això és així des del 12 de juny. I ara, superada aquesta fase d'emergència, el Consorci d'Aigua de la Costa Brava com l'Agència Catalana de l'Aigua es conjuren perquè el procés per fer una depuradora nova ja no s'aturi. Per això treballen en un estudi d'alternatives per a la futura planta de l'Èder. En els propers mesos està previst compartir-lo amb els municipis i posteriorment se sotmetrà als processos d'aprovació corresponents de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. La depuradora ha quedat obsoleta per les necessitats actuals i, a més, es va construir en un terreny inundable, un fet que es va demostrar el 20 de gener passat amb les pluges del temporal Harry i el desbordament de la riera d'Oví, que van negar tota la instal·lació. Això ha deixat la depuradora en un servei de mínim durant aquests 5 mesos. Ara s'ha recuperat el funcionament pràcticament normal, però superada aquesta fase, queda continuar treballant amb el projecte d'una depuradora nova. Ens ho explica Miquel Noguer, el president de la Diputació de Girona i del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, en declaracions a Ràdio Palamós.
Però tampoc deixarem de complir, com ha dit la consellera i jo mateix, de que aquest estudi d'alternatives per una nova depuradora, doncs el parem. Al contrari, continuarà estant en marxa precisament per buscar aquesta nova ubicació d'una depuradora que haurà d'incorporar el terciari, que per tant l'aigua ja no haurà d'anar tota a l'emissari submarí, sinó que se'n podrà recuperar per diferents qüestions que siguin necessàries i que es pugui utilitzar, i per tant tindrem una altra depuradora en molt millors condicions.
Posar novament en marxa la depuradora ha tingut un cost de 3,6 milions d'euros finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Si bé, com dèiem, funciona amb normalitat des del 12 de juny, encara hi ha treballs complementaris que s'estan executant. D'altra banda, també hi ha hagut contratemps, com ara el trencament de l'emissari submarí, que en vam parlar àmpliament aquí al programa, que porta les aigües tractades mar endins. L'incident es va detectar a 630 metres de la platja del Castell i a 23 metres de fondària, i per resoldre-ho ha calgut encarregar a Dinamarca una peça de quasi mitja tona, que ja està instal·lada. En els darrers dies s'ha fet neteja de la sorra de la platja del Castell i aquesta setmana s'actuarà en el fons marí per retirar les restes que s'hagin pogut acumular durant les reparacions i el temps que la depuradora ha funcionat a rendiment mínim.
Baixem fins al Delta de l'Ebre. Mor una dona de 80 anys mentre es banyava a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, Cel.
Així és, Marina, una dona de 80 anys i de nacionalitat espanyola ha mort este dissabte mentre se banyava a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla. L'avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre a les 13 i 12 hores quan diverses persones van alertar que havien tret de l'aigua una banyista. Segons ha informat Protecció Civil, la platja no disposa de servei de vigilància. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques i 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra. Amb esta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. De les 5 víctimes mortals, 3 són els menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. El 21 de juny un home també va morir ofegat en una platja de Barcelona. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors durant l'estiu. També s'insisteix que si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment el servei de socorrisme o trucar al 112 per facilitar una actuació ràpida.
I la Ràpita presenta un pla de fins a 1.040 milions per impulsar l'economia blava al Delta de l'Ebre.
La Ràpita ha presentat el projecte estratègic per a l'impuls de l'economia blava sostenible al Delta de l'Ebre, PDE, un full de ruta que fixa una vintena d'actuacions per impulsar la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic sostenible al territori. El pla preveu una inversió d'entre 750 i 1.040 milions d'euros fins al 2035 i estima la creació d'entre 120 i 160 llocs de treball permanents. Impulsat per l'Ajuntament de la Ràpita i el Consell Comarcal del Montsià, el projecte situa l'abadia dels Alfacs com una peça clau de la seva estratègia. Un dels objectius és aconseguir que siga reconeguda com la primera OMEC de la Mediterrània, una figura promoguda per les Nacions Unides que busca comptabilitzar la protecció dels ecosistemes amb les activitats econòmiques sostenibles. El PDE planteja també la creació d'un centre d'economia blava per captar finançament europeu i impulsar projectes d'innovació, un hub tecnològic vinculat al mar, al port de la Ràpita, la restauració d'espais com el Trabucador i les Salines de la Trinitat, la recuperació de la Nacra i la construcció d'un centre d'interpretació i educació ambiental. Entre les propostes incloses al document també figura la instal·lació de plaques solars sobre les muscleres de l'abadia dels Alfacs per generar energia renovable. Es tracta d'una iniciativa que haurà d'avaluar el seu encaix amb les figures de protecció ambientals vigents al Delta de l'Ebre i amb la normativa aplicable. Els promotors del projecte defensen que el PDE vol convertir el Delta de l'Ebre en un referent internacional d'economia blava, combinant conservació de la natura, innovació i desenvolupament econòmic. La candidatura perquè l'abadia dels Alfacs siga reconeguda com a OMEC es presentarà davant les Nacions Unides amb l'objectiu d'obtenir este reconeixement durant la conferència prevista a finals de 2027.
Anem ara fins les costes del Garraf. Aquest ha estat un cap de setmana amb una afluència massiva de banyistes a les platges de la comarca. Les altes temperatures i el fet que tot just comenci la temporada de platges ha animat a moltes persones a anar i comprovar l'estat en el que es troben i els serveis que ofereixen. En el cas de Vilanova, quatre platges compten aquest any amb bandera blava. Són les mateixes que tenien l'any passat. Carla.
Aquest matí s'han hissat les banderes blaves que Vilanova ha rebut per aquesta temporada i que acrediten la qualitat dels serveis que s'ofereixen. Les platges que aquest 2026 tenen bandera blava són les de Ribarroges, El Prat, Sant Gervasi i Adarró. A més de les platges, també han rebut aquest reconeixement el Centre de Resiliència i Sostenibilitat Campaïsa i el Centre de Visitants de la Platja Llarga per la seva contribució a la divulgació dels valors naturals i ambientals del municipi. Amb la hissada de banderes es fa més formal l'inici de la temporada d'estiu a les platges de Vilanova, amb tots els serveis ja activats, entre ells les dutxes i el servei de socorrisme. Pel que fa a les guinguetes, aquest estiu acaben la seva concessió. La Fundació Europa d'Educació Ambiental a Platges i Ports és l'organisme que analitza l'estat de les platges que opten a bandera blava, amb les que s'acrediten la bona qualitat d'aspectes com l'aigua, la sorra i l'accessibilitat, que aquest any també s'ha reforçat a la capital del Garraf. Com a novetats, cal destacar el nou servei específic de neteja a les platges i la nova opció que tenen els banyistes per saber l'estat en què es troben les platges de la ciutat.
I avui ho dèiem al principi del programa, és Sant Pere i Ribes celebra els actes més intensos de la seva festa major d'estiu. Ha estat un mana plegat d'actes amb la celebració del Correfoc de Santa Pau que es va posposar i s'ha celebrat aquest dissabte.
L'ofici de festa major ha servit per celebrar els 75 anys de la recuperació del Vall de Diables de Ribes, que ha estat l'encarregat de fer l'ofrena durant l'acte. En acabat, l'ofici solemne des de la mateixa plaça de l'església ha servit per continuar amb els actes de festa major, amb la sortida d'ofici dels balls. Enguany ha comptat amb la presència excepcional del Vall de Diables de Vilanova, tal com va passar l'any 1949, dos anys abans que es recuperés el Vall de Foc Ribetà. Han participat de la sortida d'ofici també la resta de colles de foc i el drac de tres caps, que també ha fet la seva tradicional encesa a la plaça per continuar donant pas a la resta de colles. Els gegants de Ribes han dansat per donar pas de seguida també als caps i cabassuts i al matxo vell. Els Valls Blancs tampoc han fallat a la cita, amb les 9 colles de bastons que conformen la Cercavila, Cerculets, Panderos i Gitanes, entre d'altres. Aquest vespre culminarà la Festa Major de Sant Pere, que es podrà seguir en directe per Canal Blau.
I fem aturada a les costes del Maresme. Des dels ADF i els GRAF del Maresme avisen que al bosc hi ha molta vegetació viva o morta que actua com a combustible i és un factor cabdal de risc d'incendis, Oriol.
Doncs sí, Marina, el parc de bombers d'Arenys, així com també Josep Bertran, que és el cap operatiu de l'ADF Sarregà de Montal, i Estela Arilla, subinspectora del GRAF, són tres peces clau en la lluita contra els incendis a l'àrea que inclou a Arenys de Mar. Amb els bombers i l'agrupació de defensa forestal des del voluntariat i el grup d'actuacions forestals com a professionals, els tres cossos formen part de l'esforç conjunt contra els incendis als boscos, un espai amenaçat per la presència excessiva, com deies, de matèria combustible.
Els boscos són boscos i tenen que tindre natura, però estan sobrecarregats de combustible. Això vol dir que per hectàrea s'obren moltes tonelades de combustible que en un moment d'inició d'un incendi tot això porta que aquests nous incendis que estan sortint, no? Els nous incendis el que surten és d'un excés de combustible i que no tenim la capacitat d'extingir-lo.
Un diagnòstic amb el qual coincideixen des dels GRAF. Estela Arilla apunta també les limitacions que pateixen a l'hora d'actuar i l'augment de risc associat a la industrialització.
Tot aquest temps de canvi de model social, de més industrialització, s'ha quedat al medi natural. I per tant, si els anys meteorològicament venen maldats, que hi ha molta sequera, ja sigui estructural o bé sequeres d'entrada de calor que fa que pateixi molt de cop la vegetació que podia prèviament estar més o menys verda, però quan venen aquestes entrades de sud pateix molt, llavors tot això està disponible per cremar i generar una quantitat d'energia amb la que no podem enfrontar-nos, perquè físicament, inclús amb els trajes de protecció que portem, hi ha limitacions físiques.
A Catalunya hi ha prop de 6.000 bombers, dels quals 5.060 són de la Generalitat de Catalunya. D'aquests, un 60% són professionals i un 40% voluntaris. En el cas d'Arenys, el parc de bombers del municipi suma 23 bombers voluntaris. L'any 2025, el nostre país va patir gairebé 15.000 incendis urbans i prop de 4.000 incendis de vegetació.
I avui arrenca la Setmana de l'Emprenedoria al Maresme fins al divendres 3 de juliol. Persones emprenedores, autònoms i petites empreses de la comarca poden participar en una nova edició d'aquest esdeveniment de referència que aprofundirà en els factors que condicionen la manera com pensem en les relacions. Ens relacionem, venem, comprem i comuniquem.
Exacte, Marina, una setmana organitzada pel Consell Comarcal del Maresme. La Setmana de l'Emprenedoria té com a objectiu oferir eines pràctiques, coneixement aplicat i espais de connexió que ajudin les persones emprenedores a consolidar els seus projectes i afrontar amb més garanties els reptes del seu negoci. El fil conductor d'aquesta 31a edició és el de la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que impulsen les decisions de compra i les relacions professionals, uns elements claus en un entorn cada vegada més competitiu. Seguint el format d'edicions anteriors, les sessions de dilluns a dijous es realitzaran en línia. El programa inclourà dues càpsules formatives diàries i cadascun dels dies s'articularà al voltant d'un eix temàtic específic: com pensem, com ens relacionem, com connectem i com decidim, que permetrà aprofundir en diferents aspectes de la psicologia aplicada a l'activitat emprenedora i empresarial. La jornada de cloenda se celebrarà el divendres en format presencial a l'hotel Atenea Mataró i concentrarà les activitats amb més component experiencial i de network. Entre els ponents participants hi ha professionals especialitzats en com la comunicació, les vendes, el comportament del consumidor i també el neuromàrqueting.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que aquest diumenge al matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibia el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia de diumenge amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de protecció civil i la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Un cop s'hagi extret el cetaci, s'incinerà s'aturarà i es procedirà a descontaminar la platja. El sergent en cap de la policia local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Sergi Navarro, ha explicat que entre avui i dimarts es podria restablir el bany a la platja de l'Almadrava.
Això tot depèn de l'anàlisi que faci l'equip de socorristes, que són especialistes en el tema de bany, però nosaltres creiem que igual a partir de demà, passat demà com a molt tardà, possiblement ja puguem restablir el bany en aquesta zona.
El passeig marítim ha estat acordonat per evitar que la gent s'apropés a la zona, ja que l'animal deixava una forta olor a causa dels dies que portava morta a alta mar. La maquinària de l'Ajuntament ja ha treballat sobre la sorra per netejar l'espai, a més d'una gran taca de sang que hi havia a l'interior de l'aigua. I l'Ajuntament de Tarragona estima que entre 60.000 i 80.000 persones sortiran al carrer a veure l'inici de la segona etapa del Tour de França entre ciutadans i visitants vinguts d'arreu, especialment per l'ocasió. Queda una setmana justa pel gran depart. El centre neuràlgic serà el parc del Francolí, on hi haurà instal·lat el gruix organitzatiu diumenge que ve. Després, els ciclistes faran uns 6 quilòmetres pel centre urbà abans d'enfilar la N340 cap a Altafulla. Els empresaris del sector turístic valoren que l'esdeveniment seguit arreu del món situarà Tarragona al mapa internacional. És una excel·lent notícia, ha assegurat Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que agrupa la majoria d'establiments hotelers de la comarca. No és només el que ens pot produir en aquell moment a nivell de visitants, sinó la imatge que mostra el món del nostre destí, ha explicat.
El Tour de França no només és el que ens pugui produir en aquell moment els visitants que siguin aquí, sinó també la imatge que mostrem al món del nostre destí. I, per tant, a vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació posicionada al costat d'un esdeveniment esportiu de gran nivell, de molta elit, de molt de coneixement i de molt de reconeixement a nivell mundial i, per tant, amb una visibilitat altíssima dels destins per on passa al Tour de França.
Des de l'Ajuntament de Tarragona, l'entusiasme per l'arribada del Tour és manifest. Sabem que treballem en una cosa molt gran i ens hi estem esforçant moltíssim, però estem segurs que ens sorprendrà i superarà les expectatives, ha assegurat. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua aquesta tramuntana cremadora en alguns indrets de l'Empordà. Aquesta nit passada no s'ha baixat dels 25-26 graus en aquesta Costa Brava i, de fet, a hores d'ara continua bufant aquesta tramuntana en cops de 40-50 km per hora. Per tant, hi ha una mar ondulada bastant espessa. Estem parlant de maró a la Costa Brava Nord i sempre amb aquestes temperatures molt elevades. També una mica de vent de dalt que hi ha cap a les Terres de l'Ebre. De mica en mica anirà virant aquest vent fins a Xaloc o Sud, però compte perquè també tindrem una mar més aviat remenada. Maró en aquesta zona, a la costa barcelonina, molta calor i amb vent de sud-oest, no tan intens. En vista el dimarts, vent que al matí una altra vegada serà en règim de ponents o de mestrals, un palet de tramuntana, a la Costa Brava, amb marejol o maró, a la Costa Brava Nord, i durant la tarda el vent a tot arreu girarà cap a sud o cap a sud-oest, una mica més marcat a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
I del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments no hi ha cap incidència important a les vostres carreteres. Això sí, estem molt pendents de tota mena d'incidents, d'accidents o obres, on caldrà circular molta cautela, hi ha avisos de calor. També a l'hora de conducció s'ha de ser molt cauta en aquests casos. I per tant, demanar-vos doncs, que conduïeu molta cautela i no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Que las quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Cogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Les profunditats de l'actualitat.
Penúltima setmana de la Ronda Mar i no volem acomiadar del programa sense abans haver parlat amb el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà. Volem parlar amb ell de l'actualitat més estricta, de les incògnites que ens està deixant actualment la geopolítica i també una mica de totes les actuacions que s'estan fent al Port de Tarragona, que no són poques. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, content d'estar a Ronda Mar.
Ho intentem, almenys. Com esteu vivint una miqueta aquesta situació d'inestabilitat política, geogràfica, que ja portem uns mesos, que havia de ser una cosa bastant ràpida, però s'ha anat allargant bastant en el temps, això?
Sí, de fet, tindrem que acostumar-nos. Les regles FIC mutables han desaparegut. I tindrem que continuar exigint el respecte a un marc general que ens doni fiabilitat, però és veritat que el mercat es comportarà de manera molt ràpida i molt canviant, atenent a interessos molt concrets. El problema no és només que els Estats Units hagi embogit, que és veritat, sinó que està emergint amb força Xina, que hi ha nous sectors, que Àfrica té un paper cada cop més potent i que la logística, la distribució de mercaderia és molt resilient i quan es tanca Hormuz o hi ha problemes a Suez, pues, busca reordenar-se i reorganitzar-se i ho fa molt ràpidament i això canvia línies de distribució, canvia les propostes de les navieres, canvia els ports. Ens tindrem que acostumar a viure d'aquesta manera. Els ports eren molt estàtics, els costava molt canviar, eren un elefante pesado, bueno, pues ara s'ha de comportar més com una guineu astuta que es va adaptant a cada moviment.
Uh-huh. Ara en parlarem de la Xina, de l'Àsia, però abans de tot això hem de dir que el port de Tarragona està patint aquesta inestabilitat, però tot i això els tràfics continuen creixent. De fet, el mes de maig van créixer un 19%.
Sí, nosaltres tenim dos grans mercaderies, el fuel, que ve per la refineria, i el cereal, que arriba per alimentar les granges de bestiar de Lleida, Aragó i el conjunt del nord-est. Són tràfics amb els que ens podem refiar. És veritat que ens tenim que diversificar, que la nostra dependència d'aquests dos tràfics és quasi d'un 90%, per tant és molt alta, i per la sostenibilitat del port anirà bé diversificar-se, però tenim una gran sort de tenir aquests dos grans tràfics que funcionen molt bé. En xifres podem estar contents. També som un port que estem donant bons serveis i, per tant, també som una garantia per les navieres.
Ara parlaves de diversificar i empreses xines estan trucant a la porta del port. No sé si això formaria part d'aquesta diversificació.
Bueno, la principal estratègia de diversificació ha estat licitar, treure a concurs el moll d'Andalusia. Teníem un moll amb molt valor, molt preuat, amb molt terreny, molt explotable, però que tenia poca activitat. I hem decidit fer una proposta al mercat d'explotació d'aquest moll, demanant uns tràfics molt alts, un mínim de 120.000 containers. I Costco Shipping, la gran naviera xina, juntament amb PTP, la gran naviera argentina, s'han juntat per fer-ho i li veuen moltes possibilitats a Tarragona, tantes que han decidit fer una inversió de 116 milions d'euros, el qual no és baladí.
Amb aquestes dues grans navilleres, quin tipus de tràfics tindrem o podem arribar a tenir aquí al port de Tarragona?
Jo crec que la bona notícia és que Tarragona recupera el container. I ens parlen de portar 300.000 containers, tècnicament 300.000 teus, que és container o equivalent en container, 300.000 teus d'aquí al 2030. Tot això portarà que moltes de les línies que arribin en mercaderia es fixin en Tarragona i creixin les nostres potencialitats. De fet, la gent de PTP està pensant molt en el mercat de tot Amèrica del Sur. Ells estan gestionant ja un port a Càdiz amb molta relació amb el Marroc i, per tant, ens obre moltes possibilitats la connexió de PTP amb Costco, d'una aliança d'Amèrica del Sur amb Àsia, que Tarragona sigui el punt de connexió.
Uh-huh. Per tant, serà el punt de connexió amb Àsia directament.
Sí.
Un dels grans mercats que s'està obrint.
Exacte. Especialment de cotxe i de cotxe elèctric, que és la gran proposta de portar en container cotxes elèctrics a Tarragona.
Uh-huh. Deies aquesta inversió de 116 milions d'euros, però tot això, quan ho podrem nosaltres començar a veure? Perquè a vegades ens costa imaginar aquestes inversions, aquests resultats, i quan tot això es podrà començar a veure.
Pues jo crec que molt ràpid. La concessió està feta. El Consell d'Administració del Port va aprovar que era la millor licitació que complia tots els requisits i, per tant, la concessió està feta. Ara s'ha d'aterrar i constituir l'empresa entre Costco i PTP, però la idea que tenen és començar a operar molt ràpid, que a finals de l'any que ve arribin els primers containers i han establir la data per començar a funcionar en normalitat a principis de l'any 28. Llavors ja totes unes inversions, compren tres grues Rake Stikers que puguin ser com a túnel, compren una altra grua gran i, per tant, tenen un any per fer les inversions, també en reforçar el terreny per fer-lo operatiu i en posar en funcionament l'estació intermodal de dintre del port. Una molt bona notícia, crec.
També hi ha la terminal Guadalajara-Marchamalo. En quin punt ara està aquesta terminal?
Està a DIF acabant les obres en la via general que connecta. És una terminal de luxe, 6 carrils de tren amb ample per trens de 750 metres, amb molt espai per depositar la mercaderia, el container, preuada, el port de Barcelona, el port de València, el port de Bilbao tenen molt interès en operar amb ella. Per tant, tenim aquí una joia que és propietat del port de Tarragona, una construcció que s'ha fet molt bé. 30 milions d'euros ens ha costat construir-la, dels quals 15 els hem aconseguit ja de fons Next Generation, i els altres 15 espero que en reassignacions de fons que altres ports no han gastat pugui recuperar-los. És una obra que s'ha fet amb temps, amb moltíssima qualitat, i és una joia perquè Guadalajara-Marchamalo és el terreny ara més preuat, amb més ganes d'instal·lar-se les grans empreses logístiques. S'ha instal·lat ja Inditex, BASF, Nestlé, més de 150 empreses. El terreny allà va buscadíssim, i tot gràcies a que hem fet aquesta estació a 60 quilòmetres de Madrid, el qual la fa molt competitiva.
En aquest sentit, deixem les infraestructures, canviem de tema, però coses molt relacionades. Enguany ha sigut un any de temporals marítims importants a l'hivern. Com ens haurem d'anar adaptant a tot això, tenint en compte que el canvi climàtic ja és una realitat i que precisament el que farà serà que aquests temporals, d'alguna manera tan virulents, siguin més habituals? Potser no n'hi haurà moltíssims, però que sí, seran més violents.
I continuat, hem tingut un mes de gener que no havia passat mai que l'operativa dels petrolers no s'ha pogut realitzar, i per tant va inclús tancar la refineria, que no havia passat mai. Hem de construir el contradic que doni protecció als petrolers que puguin descarregar. Les condicions d'estabilitat i de seguretat, per sort, són molt altes, i es podria dir que mai pot haver-hi un accident. Les condicions de seguretat són altíssimes, i això fa que fins que no tinguem un contradic que tanqui el port, no, algunes operatives no es puguin fer, i amb això coincidem totes les empreses. Si no hi ha condicions per fer l'operativa, no es fa, i per tant el canvi climàtic, tant amb el mal temps en períodes continuats com un excés de calor i dificultats en general que poden portar que puja el nivell del mar i tenir que reforçar els propis molls, no? Per tant, aquest és un dels grans temes que tenim plantejant-se en la nostra agenda estratègica.
Parles d'aquest contradic, entenc que és el contradic de la Pineda, perquè la gent se'n faci una idea.
Exacte, sí. El contradic que tancaria el port, la darrera gran obra del port, que ens deixaria el port perfectament tancat, que en cas que hi hagués cap vessament, doncs podria controlar-se perfectament, que donaria molta estabilitat a l'arribada de vaixells al Partalan de Repsol, i permetria també molta més estabilitat en l'entrada dels grans vaixells de granel sòlid.
I d'alguna manera també beneficiaria, ho he comentat en alguna ocasió, que beneficiaria la platja de la Pineda, on fins ara s'hi fan aportacions anuals de sorra.
Exacte, que aportacions anuals de sorra. Creiem que tenim un compromís amb la platja de la Pineda. El port, des dels seus inicis, desestabilitza les platges que té a prop, que les platges cap al sud, i nosaltres cada any hem fet aportacions importants de sorra allà, però la plena estabilització de la platja no es produirà fins que tinguem el contradic i construïm uns espigons submarins que permetin retenir la sorra. I no deixarem mai la platja de la Pineda. És una platja per tot el territori d'un interès turístic, de la indústria hotelera, de la proximitat a Port Aventura, de la indústria de l'oci, i el port se sent molt responsable de la platja de la Pineda.
Continuem parlant de sostenibilitat, canvi climàtic, infraestructures. Ja podem afirmar de que l'eòlica marina serà una realitat al port de Tarragona.
Jo crec que sí, hem aconseguit per impulsar el moll de Balears, que el volíem fer sí o sí, 24 milions d'euros d'una subvenció competitiva de Puerto, de l'ICAEN, de l'Institut de l'IDAE, perdó, l'Institut de Desenvolupament i Estalvi Energètic. 24 milions són molts diners i això ens permeten accelerar les obres i destinar aquell moll a l'eòlica marina, a construir les grans plataformes que aniran cap a França i Itàlia.
Deixem-ho clar, no es veuran molins eòlics al port de Tarragona ni res de tot això. Serà construir només les infraestructures.
Exacte, el règim de vents de Tarragona no ho fa possible. No serien rentables, són molins, grans construccions que valen molts milions d'euros i que tenen que tenir molta eficàcia, molta eficiència en la seva producció. Aquí, a part de que no està previst, es tindria que fer un marc normatiu i es tindria que fer una legislació indicant quins són els punts on es pot instal·lar. Encara que es faci, Tarragona no sortiria en aquest mapa. En tot cas, Roses, Palamós o Canàries tenen un règim de vents que faria eficient l'eòlica marina.
També ja fa uns dies que ha arrencat la temporada de creuers. Sembla que és un sector que no para de créixer aquí a Tarragona.
Tenim una mica més creuers, però menys passagers. És que estem fent, jo penso, una proposta molt interessant coordinada amb el territori. Els creuers són un producte d'èxit. Han situat Tarragona en el mapa del món. Molta gent que no agafarà mai un creuer sap de l'existència de Tarragona i s'ha interessat per la Tarragona romana, pel Reus modernista, per l'analogia del Priorat. Han descobert tot un món. Tarragona ho té tot per ser un gran destí turístic sostenible, d'un turisme familiar, amable, de gent gran, de gent que li agrada viure a les places, viure el dia a dia. Per això estem propiciant aquest tipus de turisme. Tenim ja 17 creuers, que la mitjana d'edat de la gent que ve és de més de 60 anys i que busquen això, passejar amb tranquil·litat per una ciutat, menjar bé, provar vins i que es queden dues nits i per tant que tenen temps de visitar, de veure coses, buscant monuments, buscant cultura, buscant activitats. Aquest és el model del territori, aquest és el model per què han apostat els ajuntaments, la Diputació, no d'un turisme del que antigament es deia sol i playa, sinó d'un turisme sostenible. Només cal veure com ha canviat Salou, que ha passat a ser un destí sostenible, familiar, equilibrat, amb un camí de la ronda, amb detalls que curen molt el territori per entendre l'evolució que s'està produint.
Però tot i això, els creuers generen almenys certa inquietud entre bona part de la ciutadania.
Jo crec que no. El que ens diuen les enquestes és que la majoria de gent està encantada, especialment els comerciants de la ciutat i els restauradors, de que arribi turisme. De fet, dediquem gran part dels esforços dels ajuntaments, de la Generalitat i la Diputació a mirar de posicionar-nos com a producte turístic. Fem aquests dies l'arribada del tour, fem activitats i proves esportives, pues el mateix amb el turisme de creuers, no? Estem intentant que vingui gent, després quan arriben no. Volem que vingui gent a omplir els carrers, a que obrin més comerços, a que hi hagi gent que es pugui guanyar la vida amb les activitats vinculades al turisme, a la cultura, reforcem el sector cultural, reforcem els museus, reforcem la possibilitat d'inversió amb el patrimoni i al mateix temps ens posicionem amb el món, sent part de Tarragona, i per tant quan s'han de prendre decisions d'inversions, pues Tarragona apareix en el mapa de manera més clara.
Relacionat amb els creuers, si parles amb molta gent relacionada amb els ports d'altres punts de tota la península i d'Europa, fa molta referència a l'electrificació dels molls, en quin punt està això, que és molt important i és un dels grans objectius, no només del port de Tarragona, sinó, com ho dèiem, dels ports en general.
Sí, és veritat, tots els ports d'Espanya en els darrers anys s'han posicionat amb el tema de creuers, amb moltes ganes, estan haver-hi ofertes molt potents. Cartagena s'ha convertit en una ciutat molt més maca, passejable, amb molt més comerç, gràcies als creuers que arriben a les portes de la ciutat. Sevilla, Motril, l'altre dia m'explicaven com s'estava promocionant la Corunya a la Fira de Miami, explicant l'eclipse, no? Per tant, hi ha un boom d'atracció de creuers en els ports espanyols, perquè és un turisme que interessa moltíssim, no? La pregunta feia referència
a l'electrificació,
i és bàsic, un creuer quan està en el port ho té tot encès, tot funciona. A vegades en broma diem és com un pueblo en fiestas. Tot està funcionant, la discoteca, els restaurants, tots els camarots i tot, i per tant hem d'evitar que tinguin emissions. I l'electrificació dels ports nosaltres l'hem adelantat moltíssim. Fem una inversió de quasi 25 milions d'euros, passarem un cable subterrani perquè a la terminal de creuers arribi l'electrificació, perquè creiem que els molls han d'estar electrificats, que moltes activitats en un futur es faran elèctricament, grues, tolves, descàrregues, ferrocarril, i per tant, quan més electrificat estiguin en alta tensió, millor. I a més, fem arribar també l'electrificació al moll d'Andalusia, amb la previsió de que tindrem container. Per tant, aspirem a ser un port que tingui molt poques emissions i que pugui tenir en la seva agenda arribar a zero emissions.
És un moment, vostè mateix ho deia a un article d'opinió al Diari de Tarragona, que és un moment de reconversió del port, de mirada cap al mar. Què fa en referència amb això?
Crec que els ports han canviat molt i ara el port de Tarragona és un port que ofereix moltes possibilitats al territori, que ofereix al territori l'atracció d'indústria, de talent, de logística, d'oportunitat, i s'ha d'aprofitar. Estem en un moment en què estem molt ben posicionats. A 100 quilòmetres de Barcelona, a menys de 300 quilòmetres de València, un port àgil, amb bon servei. Som el sisè port de l'estat espanyol, per tant, un port molt potent i que en molts àmbits, nous combustibles, hidrogen verd, carboni, té moltes oportunitats que juga, i al mateix temps en terreny de molta qualitat per atreure indústria i amb molta capacitat per treure mercaderies en ferrocarril pel corredor del Mediterrani i pel corredor de l'Ebre. Per tant, és el moment del port de Tarragona, i el territori ha de saber explotar al màxim les possibilitats del port de Tarragona, perquè això generarà riquesa, ja generarà llocs de feina, generarà enfortir la universitat, enfortir la formació professional. És el moment d'aprofitar conjuntament l'oportunitat que suposa el port de Tarragona. Feia 30 anys que esperàvem una oportunitat com aquesta.
Estem a Ran de Mar. Nosaltres a vegades fem molta pedagogia sobre el fons marí, i precisament al port de Tarragona hi ha tot un projecte de regeneració o de recuperar vida, per dir-li d'alguna manera, del fons marí.
Sí, l'experiència del centre de submarinisme ha estat excepcional. La recuperació, el bé que reacciona el medi marí i el subsol quan no hi ha activitats extractives. I aquesta és una línia que ens hem marcat, que estem treballant de manera molt seriosa amb totes les administracions implicades, especialment amb la Generalitat de Catalunya, amb la Direcció del Litoral, i que volem impulsar a tot el territori. Avui que he tingut una reunió sobre aquest tema amb un equip excepcional de sostenibilitat que tenim al port, dèiem, des de Cambrils a Torredembarra, fer un gran fons marí protegit.
o sigui, que es protegeixi tota la zona, que no hi pugui haver fondejos, abstraccions, no?
Que puguem garantir la recuperació i en aquells parts que no tenen que haver fora de la zona de fondeig i tal, que pugui haver una harmonització de polítiques que ajudin a tots a anar més enllà, que en comptes de fer polítiques només locals es puguin fer polítiques conjuntes amb el recolzament del port.
Ja per anar acabant, perquè se'ns tira una mica el temps a sobre, els coloms són un problema? Des del port s'hi treballa? En quin punt està tot això?
Mira, des que vaig arribar al port vaig decidir que teníem que donar la cara. Moltes vegades hem explicat que si a la ciutat hi ha llocs on anirà, que si allò passa a tot arreu, que si no és tan greu, el problema és greu i tenim una ciutat bruta per culpa de que els coloms van a menjar al port i hem de trobar solucions. Passat demà amb el Consell d'Administració proposo aprovar una normativa de gestió de l'operativa portuària molt més dura, on els nous magatzems que s'obriran tindran que tenir portes automàtiques a l'entrada i sortida de camions, que evitaran l'entrada de colom. Tindrà que haver-hi un tancament de les portes quan no s'estigui utilitzant els magatzems i es farà un seguiment de les pèrdues que tenen els camions, demanant que vagin coberts i que la càrrega no sigui tan alta com per produir pèrdua. Creiem, perquè estem treballant amb el mateix equip que va acabar amb el problema a l'àrea de Guissona, que hi havia un problema molt greu també de colom, creiem que estem ben orientats. No escatimarem esforços. El port no ha de ser mai un problema per la ciutat, sinó una oportunitat.
Ho hem de deixar aquí perquè ens queda res, 45 segons d'aquesta primera hora de programa. Moltes gràcies, Santiago Castellà, president de l'autoritat portuària d'aquí de Tarragona, per venir aquesta tarda aquí nosaltres.
Moltes gràcies i gràcies per mantenir aquest programa Arran de Mar tan interessant i tan necessari al territori.
Merci, un plaer. I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
The drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the we're here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Doo-doo.
a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. L'Escala celebra l'orgull LGTBIQ+, amb el lema